A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Ja hi som, ja està aquí. Avui comença la primera setmana de Lliga. Dissabte, a les 9:30 del vespre, a Son Moix, Real Mallorca, Real Valladolid. I per si no vos ho ha donat, a la segona divisió. Abans se jugaran els partits Andorra-Ceuta, Cádiz-Celta-Fortuna i Oviedo-Granada. A l'Audi Eivissa fitxa Juan Carlos Lazo, ex-Almeria i Espanyol, a primera, que arriba procedent de l'Albacete, i a Manu Justo, de la Cultural Leonesa. D'altra banda, aquest cap de setmana ens deixa la medalla d'or de la mallorquina Marta Llompart amb la selecció espanyola de bàsquet sub-18, després de guanyar la final a França per 82 a 46. El Gran Premi de Gran Bretanya de motociclisme, en Joan Mir, que cau a la primera volta, i Augusto Fernández, que acaba darrer. Quin cap de setmana. Escoltam els dos protagonistes, Mir i Fernández.
Bueno, ha estat una llàstima. Havíem fet un cap de setmana molt bo fins a carrera. M'ha tocat un pilot, no te sé dir qui ha estat, però bueno, un toque a sa primera curva m'ha fet que caure i també he tirat en àlets per aquesta raó. La pròxima carrera ho tornarem a intentar.
Bueno, ha estat un cap de setmana dur. Personalment, aquests cap de setmanes me serveixen per tornar a agafar ritme, tornar a ficar-me en aquest ritme de carrera, que mos ve bé després per provar coses.
A Moto2, cinquè lloc d'Izan Guevara, que va sortir des de la pole i que continua segon a la general a 42 punts del líder, és Izan Guevara.
Falta de 7-8 vueltas para el final, la moto de repente ha pegado un cambio muy bestia y ha empezado a botar muchísimo de delante, que era incapaz casi de defender las posiciones, tenía que dejar pasar a la gente porque si no me iba al suelo. Entonces no lo he entendido muy bien. Frustra muchísimo porque después de un fin de semana muy bueno y con mucho potencial, que me veía para poder conseguir la victoria hoy con bastante comodidad, me he visto perjudicado. No por mi físico, sino por culpa de la moto.
En ciclisme, Mavi Garcia acaba 20 en el Tour de França. La neerlandesa Demi Vollering guanya el seu segon Tour i, a més, aquest any ha fet doblet, Giro i Tour. La catalana Paula Blasi ha estat cinquena a la seva primera experiència al Tour de França. En vela, Paula Barceló es plata a la San Pedro Olympic Classes Regata a Califòrnia, mentre que a la Copa del Rei Javier Banderas guanya la seva novena copa i Maria Bové revalida el títol de fa un any amb el Balearia Team del Real Club Nàutic de Palma. Banderas rep la felicitació del seu germà, l'actor Antonio Banderas, que dona nom al vaixell en la seva companyia de teatre, el Teatro del Soho.
Hola amigos, estoy en un restaurante en Marbella. Me acaba de llegar la noticia de que mi hermano ha ganado la Copa del Rey de vela por novena vez, después de 30 años. Así que una enhorabuena a mi querido hermano y a todo su equipo, al equipo del Teatro del Soho y a San Miguel. Nos vemos en el teatro, nos vemos en el cine y nos vemos en la vida. Adiós.
El Club de Mar ha estat escenari avui de la presentació del Trofeu Illes Balears Clàssics. En pàdel, derrota de la menorquina Gemma Triay amb Delphi Brea a la final del Premier Pàdel de Londres contra la parella Calvo Fernández. L'Illes Balears Palma Futsal ha presentat a Manacor el Trofeu Ciutat de Manacor Memorial Miquel Jaume, partit que enfrontarà el Palma i l'Sporting de Portugal el pròxim divendres, a la que serà la reedició de la darrera final de les Champions jugada a Pèsaro. Per cert, que tota la pretemporada de l'Illes Balears Palma Futsal se podrà veure a IB3 Televisió. És José Tirado, president del Palma.
Muy contentos, también agradecer a la casa IB3 la apuesta que hace conjuntamente con el club para que todos los telespectadores de IB3 y los aficionados al deporte y sobre todo al fútbol sala y al Palma pues podamos ver prácticamente toda la pretemporada en directo en IB3, ¿no? Yo creo que es una pretemporada de lujo y yo creo que más lujo todavía que a través de nuestra televisión podamos ver todos los partidos en directo, ¿no?
En natació, a l'Europeu de París tenim Hugo González. En atletisme comença l'Europeu de Birmingham, on tenim tres representants, Esperança Cladera, Marc Escandell i Carla Gallardo. Repassat tot, és dilluns ja de Lliga, i això vol dir que és dilluns de tertúlia. Amb el control tècnic de Romina West i a la producció de Toni Fuster i Joan Gabriel Bausà, això és Esports 3, començant.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Una i deu. Tomàs Ibert, bon dia.
Molt bon dia.
David Gui, bon dia.
Bon dia.
I company Fuster, bon dia.
Bon dia a tothom.
Que comença la Lliga.
D'això?
Que ja està. Que s'ha acabat el Mundial, tant de cuento amb el Mundial i pretemporades i amistosos. No. Que aquí ja és el Real Valladolid.
Estem bola.
Vos havíeu donat compte d'això?
A mi no em fa mal escoltar aquests equips que han de passar per sol molt. Ceuta...
és el que s'ha guanyat el Mallorca.
Fortuna, Andorra...
N'hi ha de pitjor de la temporada passada, no anirà bé. N'hi ha de pitjor i mos salvarem.
Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea, ho comentava a micro tancat. M'està costant moltíssim pensar que un Mallorca jugarà enfront d'aquests equips.
Però si lleves aquests equips, hi ha una segona divisió amb una història primera,
sí,
escandalosa.
Sí, molt,
escandalosa. Sí, sí, Valladolid, Depor, Racing, Sporting de Gijón, Sporting. Cádiz... és un desgavell. I perquè se n'ha anat al Saragossa, que si no...
Sí,
Tenerife, Las Palmas, Almeria, Granada...
Oviedo.
Sí,
va, escolta, aquest segona divisió...
que és una primera B.
Aquest segona divisió, no...
Tothom està per mèrits. Bueno, no sé com heu seguit, si és que l'heu seguida, aquesta pretemporada, si heu vist els amistosos, quina sensació teniu?
A mi cada temporada, que ja hem perdut la compte, que venim aquí contents i animats, no?, per veure mem que mos espera, a mi de cada pic se me fa més complicat conèixer els jugadors que duim. I clar, en el final venim a analitzar un equip, una aposta a punt, un futur, no? Fem un pot de...
És que, perdona, David, és que fa temps que els jugadors de segona divisió, com que no els teníem, que no els coneixem.
Però... ara tenim en Namat, que coneixem, del Valladolid.
Sí, però és que, vull dir, costa, i inclús a primera divisió hi ha jugadors que dius... ostres, aquest tio...
D'on surt,
no? I n'han pagat 100 milions d'euros per ell. Clar, després el vol jugar, dius... bueno, jo sempre poso l'exemple de Maguire, no? Si per aquest senyor van pagar 90 milions d'euros, déu-n'hi-do, lo que valdria un defensa com Déu mana, no? Dit això, clar, se fa especialment complicat. Analises un partit com el PSG, i va ser una broma,
amb tots els meus respectes... era el PSG, sí.
I si hem vist un poc segona divisió, és impossible veure un partit on el davanter se trobi únicament amb un central, un mà a mà.
Sí.
No, vull dir, és que... perquè no volem pràcticament els equips, sabem que el que juguen, és un punt... un gol és sa vida, pilota aturada... A mi me crea incògnites l'equip perquè encara no hem vist des dels entrenos, no tenim l'opció de veure si se treballa molt la pilota aturada, les cornes, les faltes... Però el que tenim, en principi, damunt el paper, a mi m'apareix insuficient, però per un detall. És a dir, si jo he de confiar en Morlanes, en Dardé, Pablo Torre, Raillo, bla, 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 dic, bueno, tenim un equip, bien. Ara, a mi me falta veure la producció ofensiva.
Saps què passa? Que nosaltres estem dins de lo que és el Mallorca. Jo vaig a opinions a les xarxes socials, que són com són, no? Però bueno, hi ha gent del món del futbol. I tothom, en els seus anàlisis, anomenen Oviedo i Mallorca com els grans candidats a pujar. Tal vegada no es veu lo mateix des de dins que des de fora. Des de fora veuen tots aquests noms. I aquests noms tenen un nom en el futbol, no?
Jo estic un poquet amb en David. Sí, el millor favorit, perquè són equips que han descendit i d'entrada ja els hi dones el millor aquesta importància, però jo a dalt veig un Mallorca molt magre. Uh-huh. Molt magre. El jugador que s'han quedat és una molt bona base, però crec que a dalt... I després jo tinc un altre dubte que t'havia comentat, que et suportaria. Jo tinc moltíssimes dubtes.
Jo també.
Tinc moltíssimes dubtes. I anem a veure, tot dependrà un poquet de com comenci, de com arranqui aquest partit de pretemporada. Crec que al final és sumar minuts i poca cosa més. Lo de PSG va ser una broma. O l'altre dia l'expulsió t'arrompa, que tampoc ho entenc, però bé, t'arrompa un poquet el que era el partit. Bueno, hem de veure el primer round aquest dissabte.
Clar, és que... Fuster, hem vist el Mallorca jugar no el vàrem veure, però contra el Mallorca B, contra un equip, l'Alfa T, de mitja tabla a Aràbia, imagina't, mitja tabla, l'equip B de l'Al-Ittihad, perquè els bons varen jugar al vespre del mateix dia contra el Màlaga de primera divisió.
El J del PSG.
El PSG ha vingut amb tres jugadors de la primera plantilla, tres, i l'Elbelberg és un equip que acaba de pujar a la Bundesliga, que, bueno, podria jugar a la segona divisió espanyola i tal vegada lluitar per evitar descens.
L'Elbelberg aquest ho passarà malament per minguany a la segona divisió.
Clar que sí.
Ja ho van comentar amb en Pau Sendores de transmissió.
Aquests han estat els rivals del Mallorca a la pretemporada. Jo no he vist el Mallorca de pretemporada jugant, pues no sé, un parell de partits contra equips de la Lliga de Segona. Per exemple, contra el Cádiz o contra l'Sporting.
Sí, volem de veure en front del Valladolid aquest dissabte.
Sí, sí, sí.
Primer partit de Lliga.
Sí, perquè no han triat jugar contra aquests equips. Jo vull pensar que la direcció esportiva ja tenia previst jugar contra...
Hi ha hagut duels, entre equips de segona. I no,
sí,
Mallorca
sí,
no ha volgut.
Però jo crec que el Mallorca no ha volgut. Vull dir, no és que no hagi pogut.
El partit de pretemporada, no, regla, el partit de pretemporada es defineix el club. Tu dius, bueno, vull arrencar bé, vull guanyar partit, me pos equips magres. Vull competir per volent com... Clar, tens el rit de que comencis a perdre aquest tipus de partit
i ja la gent se te posa damunt.
Això depèn del club.
Sí. Què hem de tenir en compte és que la temporada passada, que va acabar fa un mes i mig o dos mesos a la segona divisió, va pujar el Racing de Santander, que l'any passat fa dues temporades no era primer.
Perdona, el Deportivo, campió de grup. I tres partits abans d'acabar la Lliga, l'Andorra li va arribar 6.
El Deportivo de la Corunya, que tampoc fa dues temporades no era primera divisió.
Correcte.
I el Màlaga, que tampoc fa dues temporades era primera divisió. És a dir,
no hi ha fet de rebot.
Molt de favorit, Oviedo i Mallorca, i Girona, que també donen favorit. Sí. Però, escolta, temporada passada, des que varen de ballar...
Van dues,
Fins i tot...
Van dues.
Fins
dues,
i tot.
Dues temporades que els que davallen no tornen a pujar.
Des que davallen...
És que no fa, sí.
Valladolid... Valladolid, mira com va quedar el Valladolid, mira com va quedar el Cádiz, el Leganés, que era un dels equips que havia estat a primera, va estar a punt de davallar, Leganés, és perquè mira, el Mirandés ho va fer un poc pitjor, a Boderrey va caure el Mirandés, però el Leganés va estar a punt de caure.
Sí.
És a dir...
Se varen enfrontar a la darrera jornada.
Sí. I la resta... És a dir, res de res. Per tant, comença una competició nova de llarga i llarguíssima, 22 equips, 42 jornades, més Copa del Rei per mig.
Llarg. I play-off.
No hi ha, i play-off,
tant de bo hi hagi play-off.
Si se fa play-off, no, si no puja directe, i, com diuen Gavi, si no puja en directe, tant de bo hi hagi play-off, perquè si no s'ha acabat la temporada i haurà de tornar 42 jornades més, si m'entens la categoria, 42 més.
Com a mínim sí que hi serà.
Esperem que el Mallorca pugui pujar directe o sa play-off, però que serà un camí llarg, on passaran moltes coses.
El mallorquinisme està mal acostumat. Quan parlem de les dificultats que suposa jugar a aquesta segona divisió, el mallorquinista està mal acostumat, perquè les dues darreres vegades que el Mallorca ha ascendit han estat a la primera. La darrera va davallar i va tornar a pujar. L'anterior venia de la pujada de segona B a segona i de segona a primera. Clar, això me fa l'efecte que en el club...
De segona
pensen,
B a primera, te record pensen... que va ser en play-off, però...
Sí, exacte, però bueno, se va pujar... Me fa l'efecte que en el club pensen que això de tornar a primera està fet, que torna sempre a ser primera, i això no és així.
Jo crec que hem de... mos hem d'acostumar que cada setmana serà una història diferent. Perquè la segona divisió és... Francament, és dolenta.
És molt feixuga.
És dolenta, se fa feixuga, no hi ha favorits perquè després... Jo sempre record, i poso exemple del Betis, aquell Betis que va a aquesta segona, la primera volta va ser horripilant, la segona va acabar pujant directament, en Rubén Castro, vull dir, en gent que... I tenia un equip per fer, però durant la primera volta era un desastre.
Sí, t'has assimilat, t'has de moldar.
Xerràveu que l'Andorra li va arribar 6 en el Racing, vull dir, que tindrem molt de sustos, no podrem xerrar d'un equip probablement uniforme, ni per bé ni per malament. Ni seran molt dolents ni seran molt bons. Perquè és una categoria molt complicada, en camps complicats, equips molt enfarragosos...
Tancats a darrere.
Efectivament, que producció ofensiva...
Que juguen molt amb el nom del rival, i el Mallorca té nom,
sí,
i per això es tanquen a darrere.
És que el rival del Mallorca tindrà molt que guanyar i poc que perdre. I aquí està el perill del Mallorca, que te vendrà aquí... Andorra, i clar, el Mallorca partirà com a favorit per tot.
Per això tant, ho ha d'assumir el Mallorca, Ceuta, no?
I el que pot passar aquesta temporada, que ho hem vist, mira, ho comentava en Gavi amb el del Racing de Santander, és que te'n vais a les Palmer i guanyis 0-3, i sí, que te'n sí. primera, i després te ve l'Andorra i te guanya 1-3. Sí, sí. Però, dir, pot això passar, passa. Això, segons mira,
A la prèvia del Ciutat de Palma contra el Paris Saint-Germain, vàrem parlar en aquest programa amb Antoni Amor. Toni Amor mos deia, i això que ara ja ho tens fora, no? Però mos deia, la segona divisió, hi ha equips que després de guanyar 7 partits consecutius n'hi perden 6.
Sí,
i no
sí,
té
sí,
cap
sí.
explicació quan hi ha 7 i perdre 6. Però és la segona divisió.
Però jo, i acabes aquest argument. Primer, crec que és important donar-li estabilitat lo que és, si realment el projecte està fet a consciència i amb un, amb un, amb una perspectiva de ascens a primera, crec que és fonamental perquè les situacions que se poden viure, que poden ser molt contradictoris, poden crear, ja ho sabem, ja dubtam de l'entrenador, ja pensam que és jugador, l'altre tal, crec que s'ha de ser bastant prudent antes de prendre decisions. Hem vist equips com l'Oviedo, que se fumava els entrenadors com...
Sí. Un cada 15 dies.
Un cada 15 dies, vull dir, i mira on va acabar, no? I això era una divisió més, vull dir que encara... Tenia a lo millor menys sentit. Jo crec que s'ha de ser prudent. Ara bé, analitzant l'equip, per jo la clau, i ho he dit tantes, és que això sigui un equip. Si no, crec que falten dues, tres peces, i si afegeixes el porter, probablement quatre peces, perquè aquest equip sigui competitiu per estar entre els tres primers.
És la 1:20. Ara anem part per part tot el que serà, ha estat i pot ser aquest Mallorca.
IB3 Ràdio és esport.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
1:23, anem per parts, com diria Jack. Fitxatges. Què vos ha agradat, què no vos ha agradat, què esperau? De lo contra, de
crec,
lo contra.
Crec que és més fàcil xerrar de l'eclipse de dimecres que astronòmicament, igual m'ho poso més fàcil. Jo ho he dit antes, a mi jo crec que aquest equip amb Jan Virgili és un i sense Jan Virgili és un altre.
Totalment d'acord.
Com a pinta, bé, evidentment coneixem a Raillo, coneixem a Valgen, coneixem a Morlanes, Dardet, bla, 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 bla. Si això, insistesc, és un bloc compacte i és un equip que competeix i és un equip, no estic xerrant de noms únicament, crec que aquest equip pot donar garanties. Ara bé, se dubtes que a mi no m'han duit un fitxatge, que me garantisi 15-20 gols. Entre cometes, lo de garantitzar. I és absolutament fonamental tenir un dels màxims golejadors de la categoria en el teu equip.
Tomàs.
Sí, poc que afegir. Jo crec que la base és bona, amb la quantitat de jugadors que han quedat, amb moltíssima experiència. Per tant, jo crec que aquí és el que diuen David, si és com a equip perfecte, però sí que és vera. I no tan sols a dalt, que a dalt crec que hi ha una mancança golejadora, ojalà mos equivoquem, val? I que no sigui així. I després jo també sé dubte que tinc, que és la porteria. I a mi no m'acaba de convèncer.
Jo t'anava a dir... Perdona, una puntualització, el que ha dit en David, que un equip amb o sense Jan Virgili. A primera divisió, on en teoria se juga millor i amb més espais, han perdut un jugador que ha fet dos gols.
No, però, però no és l'aportació...
S'havia de menjar el món, eh? I ha fet dos gols.
Sí, però és un jugador desequilibrat.
Sí. És diferenciant.
Exacte. No tens un jugador.
Tu trobes que a segona hi haurà espais per desequilibrar?
Bueno, lo millor romprà una pelada, no ho sé. Però tu diguem un jugador diferencial en el Mallorca en aquests moments.
Àlex Sala.
Àlex Sala...
Bueno, haurà de demostrar.
Ara mateix...
És un jugador que jo...
Haurà de demostrar.
Sí.
Ara mateix no sé què fa aquest jugador de segona divisió.
Bueno, però no és incompatible.
Dit això, se'n va a Itàlia i ha jugat 9 partides.
Exacte.
Però... Jo
alerta,
eh? T'has de posar, Gavi, moltes vegades els números xerren, però...
Són i no són.
Però jo crec que des del punt de... Tu ara si li demanes a Luis García un equip amb o sense,
vale,
el vol.
Segurament.
Segur.
Sí.
Perquè aquest element que ja coneixes, que ja saps club, que ja tal, per jo és diferenciador. No vol dir que tots els partits sigui diferenciador. Uh-huh. Però és un jugador que té dues coses que jo crec que ha de demostrar, i a lo millor està una categoria per poder demostrar que no és la seva, sinó que és primera divisió. I després és més difícil d'un element, a no ser que el coneguis d'un altre equip, que sàpigues que tal, però jo, des del punt de vista de l'entrenador, crec que per ell li ha canviat
sí,
un poc el dibuix.
Això també me sembla important, que un jugador que acaba de començar en aquest gran món, per l'edat que té, se'n va a segona divisió i ja no vol jugar a segona. Ja està cercant, també, on podré anar per seguir jugant a primera. Mira, yeah. L'Ot, si no vols jugar a segona i no vols estar aquí...
Leo Roman, Murici, Samu, Virgili, Mafeo, Mascarell. És a dir, teoria, en teoria, i entre com a tres bons, ja no hi són, eh? És a dir,
de què n'has dit?
El bon que valen de ballar a segona divisió, però Leo, Murici, Samu, Virgili, Mafeo i Mascarell. Una bona columna vertebral aquí de jugadors que actuen...
Mascarell és fonamental per jo.
Però que tal vegada, per jugar a segona...
De substituir...
Jo record el descens, després de les 16 temporades, aquell Mallorca també tenia Nahuate, Nunes, Tomer Hemet, Víctor Casadesús, i va ser un desastre.
Sí. Bueno, jo no sé de l'entrenador. Jo crec que l'entrenador, la proposta que té, a mi m'està agradant.
Sí,
jo crec que serà un Mallorca que anirà a guanyar... Me diràs, bueno, és obligatori perquè ha descendit. No, a vegades no és així. Però jo el veig, crec que serà un equip valent.
Jo crec que és el típic entrenador que s'estima més guanyar 3-2 o 4-3 que 1-0.
Sí. Aposto dir que jo crec que serà... els puntejaments que farà seran ofensius, seran agressius, a intentar jugar en camp contrari, i a partir d'aquí, després, és vera que li falta el millor aquesta mancança d'aquest jugador que pugui fer aquests 15 o 20 gols, que ara mateix no el tenim.
Crec que ho ha demanat. Crec que ha demanat un davanter...
Adrián Lisso, pertany al Saragossa. L'any passat jo el vaig veure jugar amb el Getafe i me va agradar. Era un davanter que me va agradar en el Getafe. No sé si tal vegada...
Un jugador que te doni garanties
perquè
de 15
minuts... Jo mir sa agenda de futbolistes i jo no hi veig aquest davanter que demanava.
No, mira, escolta, hi ha José Lu que s'està entrenant a Valdebebas.
Jo el duria.
Està sol seu cunyat.
Això m'agradaria. Sí,
a lo millor fas un pack, familiar, no? I te dus en Carvajal i en José Lu. Clar, és que vivim el futbol d'un... Crec que s'ha tornat com una voràgine de locura, no? De jugadors que pràcticament no és absolutament desconeguts. La Premier s'ha tornat loca amb fitxatges i gastos i... que després no se traslladen a lo que és el terreny de joc. Basta veure les seleccions, no? Com acaben. Però jo crec que el que ha dit en Tomàs certament és cert, no? Han duit un entrenador que jo crec que té una proposta més ofensiva que defensiva. Per això jo crec que la peça de Virgili per ell li era molt bona. Hem de recordar que que Las Palmas sempre s'ha caracteritzat per ser un joc més ofensiu, no? més sí. dinàmic, i ja el varen contratar per això.
I el varen esbroncar, eh?
Sí, totalment. Però vull dir...
No perdona ningú.
Però això és un altre... Vull dir, però tu el contrates i no contraten en Aguirre,
Las Palmas,
el perfil d'entrenador. I jo crec que és una bona proposta per això també en el començament he dit que li donem una certa continuïtat en aquesta proposta d'equip, no? Que no, si perdem 3, 4, 5 partits, no vol dir que l'entrenador sigui dolent, que tot ja se'n vagi en orris. Hem de ser prudents perquè la categoria mos posarà a poc en el nostre puesto. I l'hem de deixar fer un pot de feina. Ara, jo insistesc, si hem de fer 50 gols, no crec que se repartesquin els 50 gols entre jugadors que tenim.
Hauríem de marcar 10, 5 jugadors.
Això sí que és difícil. Això no ho he vist mai.
Per establir una mitjana.
Complicat.
Llevat d'en Morici, en aquí en enyorareu més? Dic el llevat d'en Morici perquè és un cas a part.
Jo dic Mascarell.
Mira.
Per aquesta categoria.
Mira què havia apuntat jo.
Sí, el millor és la peça que li falta en el centre d'escamp.
Això
és la peça que li falta al millor en el centre
d'escamp. I fins i tot Samu Costa.
Samu Costa.
Però Samu Costa entraria dintre del cartell de Morici.
Sí.
Morici i Costa a banda. Tal vegada Mascarell. Crec que fa falta un jugador d'aquestes característiques. Perquè estem parlant d'un mig camp molt bon, se pilota amb els peus, però aquí qualcú ha de fer feina. I Antonio Sánchez no crec que sigui titular. Si queda.
Però si tens la pilota...
Vale.
No necessitaran aquest home.
Però no lo tendràs
però no
90
tendràs
minuts.
Sempre, està clar.
Els altres també juguen.
I qui tenim ara mateix en aquesta posició?
No, ningú.
N'Antonio podria jugar.
Sí, però no.
Possiblement.
Però Antonio que ha jugat de lateral,
de banda.
Antonio...
Va fer un gol l'altre dia i va donar una passada extraordinària també en Marc Domènech.
Ja que dius lo del gol de l'altre dia, no vos va semblar un poc rara la celebració d'en Antonio Sánchez? Jo vaig quedar amb aquesta impressió de mira, me'n vaig fent un gol.
Va fer escora, no? Si
bueno, perquè no sabia com celebrar-ho, jo crec. No? Quan fas gol, no sabia no, sí, si és alegrar-se sí.
Jo vaig quedar un poc així, com a pensant que pel seu
sempre,
cap passava... Sempre
estàs pensant
mira,
més allà.
Faré un gol, he fet un gol abans de partir.
No, jo crec que va pensar que si ho celebrava és un partit de pretemporada i que no hi ha que celebrar-ho.
No, s'estava perdent 0-1.
I després ho va dir... Per què no? És un gol, no? I ho va com a celebrar. Sí.
Se pot esperar a tres primeres jornades, perquè el mercat se tanca a final d'agost, 31 d'agost, 1 de setembre, no sé si deu ser 31 d'agost.
Sí.
No? És veritat que molt de clubs encara no han inscrit a tot el seu fitxatge, era falta de 4 dies per començar la lliga, problema marcat també per estope salarial, i començant que la competició arrencarà, no?, sense aquest tancament del mercat
com sempre,
de fitxatges.
Per això és un disbarat.
Per això també torna a ser un altre disbarat, també quan diu en Gavi, un any més, una temporada més. És a dir, arranca una competició de Lliga i jugadors que podran canviar d'aquí quan duin tres jornades. Per tant, el que volien dir, anem a esperar, veurem, perquè hi haurà jugadors... per ventura, que tenen dubtes ara mateix i que tenen ofertes d'altres equips i per ventura esperaran a veure si és titular les tres primeres jornades, si juga o no juga.
Però, dit això, va ser molt raro que l'altre dia en Virgili jugués de titular contra el PSG. No me diguis que no estava resolt.
Sí.
Clar, i què fa de titular? I si se romp? I si se romp una jugada desgraciada? Sí, què fas amb el traspàs?
No s'entén.
No s'entén.
No té cap sentit.
No
jo he dit Antonio Sánchez. Què penseu d'en Mójica i David López?
Jo crec que partirà en Mójica. Té ser hores comptades.
I jo personalment crec que en David López s'obre en aquest plantell.
I doncs, dit això, quedarem per jugar a una segona divisió de 42 partits i un possible play-off amb en Rayo i Valent. No sé, que pens que jugaran tots dos fins l'any 2070.
Sumajoro.
I Sumajoro. S'ha acabat, no hi ha més centrals, eh? Amb Cedito Laizola.
Però jo no crec que en David López s'ho vulgui quedar, no?
Aquesta és una
altra.
Això
és una altra cosa, això però altra. Quedarem amb tres.
Bé, evidentment, per número te l'has de quedar, però és que
quedarem
jo...
Quedarem amb tres. Has de fitxar un central urgentment.
Sí,
Sí, de dins aquests tres jugadors... Ara estem mirant un poc les estadístiques 24-25, quan va pujar el Levante, el Xoviedo. Mirandés queda quart empatat en l'Oviedo. El Mirandés, en dos jugadors, acumula 36 gols. En Luis Suárez, d'Almeria, 27 gols.
Sí, això...
Que no, que està claríssim.
Vull dir...
Està claríssim.
Això és la segona divisió, vull dir...
Però ja me preocupa el centre de la defensa, perquè els contraris faran gols. En Raillo no està per jugar 42 partits, Alerta amb això,
Són els titulars indiscutibles, Gavi.
Per una qüestió d'edat i tenint en compte ja les lesions que tenen en Raillo, ja molt tocat,
Jo crec que ja, fixa que te dic, crec que per perfil d'entrenador, per lo que significa Raillo, per lo que és Valiant, no hi haurà canvis.
No estan per jugar 40 partits.
Sí, però si dus un central, com en duï moltes vegades, és per ser titular.
O no. No, has dut en Sumajoro i no és per ser titular.
Jo no sé si té nivell per ser titular.
I dos jugarem sempre fins l'any 2070
de moment,
amb Valiant i Raillo.
De moment sí. Jo crec que, fixa't, crec que són dues peces...
No hi haurà falta equip de veterans.
Ja, crec que són dues peces...
Ja els ho tenim.
Crec que són dues peces que avui no són prioritat per... Tenguent a David López i tenguent a...
Pues jo penso que és una errada.
No, això... Jo no dic que no estigui d'acord amb tu. Simplement crec que el plantejament avui de la secretaria tècnica, inclús de l'entrenador, no és prioritat.
Jo el que penso és que aniran a cercar un central, però un central de garanties. I si no el troben, David López quedarà. Si troben aquest central de garanties, David López sortirà cedit.
I per això fa falta un central de garanties, un mig centre defensiu i un davanter golejador. Per això són tres figures essencials. Perquè ara hi vaig a una altra qüestió. Tenint en compte el que ha sortit i que avui, repassant les fitxes que estan d'alta a la Lliga de Futbol Professional, no hi són Nil, Calatayud, Orejuela, Jan Sales, Jandro, Aymar Peña i Domènech. Suposadament tots tindran fitxa de filial. Si llevam en Encalumba, que de moment té el dorsal 30, vol dir que tampoc té fitxa de primer equip, només n'hi ha 21. Pretens jugar una lliga de 42 partits amb 21 jugadors?
No, si vendran de dos a tres jugadors més.
No, i d'aquest que tu has dit, no sé si el millor, qualcun...
I qualcun tindrà fitxa professional.
Jo penso que Orejuela tindrà fitxa professional.
I Calatayud...
Perquè si se'n va en Mojica, has de tenir, com a mínim, Lato i Orejuela.
Sí.
De lateral esquerra. Domènech no ho sé, perquè com que... És que amb Domènech me passa el mateix que me va passar amb en Llebrés. Mos passam sa vida cedint jugadors perquè guanyin minuts i experiència a segona, i ara que hi som a segona, no els atrevim en
nom. Sí, on Dani Luna.
Dani Luna.
Jo, aquest contrasentit no l'entenc.
Dani Luna?
Ningú sap res d'en Dani Luna.
Saps res, tu, d'ell?
No, ningú sap res.
Per qual se va pagar 1 milió d'euros.
Sí.
És que no ha aparegut enlloc,
O sigui, jo hi ha conceptes de club que no entenc.
No, aquesta és molt bona, aquesta reflexió que ha fet. És a dir, cedim jugadors a segona divisió i ara que nosaltres hi som, què passa?
No valen.
No,
se valien per al Mirandés, per al Ceuta, per al Còrdoba, per al no sé què, i per nosaltres no.
Bueno, recorda que quan una de les darreres tertúlies que xerraven del tema de fitxatges i la secretaria tècnica, jo record fer el comentari de les sessions. Hem de recordar que l'una se'n va anar a un equip que ja pràcticament està descendit, a segona divisió, i en Llebrés un altre que ja està puesto de descens. A meitat de temporada se'n van anar, no? I vull dir que això és feina de secretaria tècnica, també. No només acertar en si duc en Muriqui o duc en Samu Costa. No, també. Clar. També les sessions de jugadors teus són les que te fan fracassar, no? Jo penso, vos veig molt optimistes en tant de fitxatges... Des del meu punt de vista...
És que ara mateix només n'hi ha 21 jugadors,
Bien, però no crec que sigui una preocupació. Sessions pot ser que n'hi hagi. Hem de pensar que el club ha fet rècord de ventes.
53 milions.
Ha fet una caixa molt bona.
Llevada de ses plusvàlues.
Crec que n'ha gastat 8, només, L'altre són sessions.
Sí, sí.
Si esperam que aquests, anem a ser generosos, 25 milions ho gastem en futbolistes... per comprar, crec que hem de fer una altra tertúlia de Níquel Jiménez, aquella de 4. Perquè crec que no és...
De fer mal de Donté, com es fa.
No crec que se gastin ni molt manco dos vegades amb aquests 3-4 jugadors que
jo vos anava a demanar, no? On van aquests 53 milions que en teoria
han entrat? Queixa.
De moment a caixa. Després el que en Colbert serà escrit.
Alfonso Díaz, sempre te diu...
D'aquest dos bes em pots emprar tants.
Hi ha deutes...
I Alfonso ho comunicaran amb Pablo Ortells. Tens això.
Alfonso sempre diu que hi ha deutes.
Perquè està. Darrer fitxatge...
I en Cruyff deia que els dos bes a la gespa.
Darrer fitxatge, Josep Cerdà, el Mallorca ha pagat 3 milions d'euros. No està malament, també, per en Josep Cerdà.
Però bé, jo estic convençut que el que nosaltres estem parlant d'aquí ho han de tenir claríssim de que falta un golejador. S'han d'invertir els dos bets, sobretot, amb un davantercentre, amb un jugador que te pugui marcar entre 15 i 20 gols a segona divisió. I tu me diràs, qui hi ha en aquest moment? Doncs pues, no ho sé, aposta ja a la secretaria tècnica. És a dir, són els que han de cercar, però és que si tu no tens un jugador diferencial que te pugui marcar 15 o 20 gols... Però,
jo ara mateix, mira si me'n vaig en fora... Per una temporada, ara me dius, firmant per un any, per un any, Nestuani, avui.
Ara t'ho anava a dir, Nestuani, avui, un jugador que...
Avui, 40, avui, vull Nestuani, un any.
O en José Lu, com deies tu.
Sí, però Nestuani no se n'anirà de Girona.
Però Nestuani, per ventura, ja no jugarà tant a Girona.
Però saps què passa, Toni?
Si li dóna la confiança al Mallorca, te farà gol, Nestuani.
Mos oblidam d'una cosa, però. Mos oblidam d'un límit salarial.
Bé.
És a dir, aquí hi ha dues peces. Una, que no n'hem de gastar, i l'altra, que sí que està, que José Luis Ibé voldrà una fitxa de X.
No mos hem de passar.
Claro, és que el problema és que jo crec que...
Has d'encertar en el que fitxes.
Sí, però també has d'estar disposat a fer sobreesforç econòmic que te suposa dur una peça, a part, que també crec que és interessant pel fet de tenir un davanter referenci a nivell de la lliga, a nivell de tot, inclús de il·lusió de la gent. És que aquí oblidam que la renovació de carnets són com són, però és que la gent se n'hi ha anat espirata
i no en duia ningú.
I no tenim una referència, no tenim un jugador com perquè la gent estigui il·lusionada. No?
Un altre dels arguments del Mallorca, habitualment, aquests darrers anys, quan se li demanen què fan amb els diners que entren, és que ha de quedar una quantitat destinada per si fa falta el mercat d'hivern. Això és habitual, també.
El remanente,
discursos d'en Alfonso Díaz.
El remanente.
Mira, això me diu que si estàs pensant en això és que has fet malament els deures de l'estiu.
Però això és el de sempre. Quan tu firmes jugadors... en els fitxatges d'hivern és que no ha fet les feines quan Déu mana. I si tu ara vols esperar a firmar quan el mes de desembre, escolta, estem a principi de temporada, que t'estàs jugant un ascens, que el Mallorca serà un dels favorits per pujar, i que aniran per ell, i que tothom li voldrà guanyar. I crec que els dobbers els ha d'invertir a principi de temporada i no mitjans, perquè després és el que dèiem. Qui vas a firmar el mes de desembre?
Ja. Una altra qüestió que volia debatre amb vosaltres és que l'aficionat del Mallorca estava enfadadíssim amb el descens, molt enfadat en la camiseta, no va agradar quan va sortir la camiseta.
I 20.000 socis.
Enfadadíssim, molt enfadadíssim amb els preus dels abonos, perquè amb la davallada a segona divisió la davallada està ridícula, i duim 20.000 abonats. Com s'explica això? Sou mallorquins, sou mallorquinistes. Me voleu explicar?
No.
Jo crec que és producte d'un inerci, de que pareja ser que si... L'argument, moltes vegades, del mallorquinista fèrrim, és que el Mallorca està per damunt de tot.
Vale, molt bé, t'ho compro.
I compren... Jo crec que ho creuen, que està per damunt de les persones i la gestió, i que ells maldament el Mallorca vagi a tercera, pues hi aniran i seran socis. I després hi ha un inerci de renovar, de tenir el carnet per si hi ha partits. I el que tu comentaves antes, Gavi, jo crec que ha estat molt acertat.
I si pujam i no m'he fet soci, la temporada que ve serà més car, però... he perdut el número...
Però tu creus que a un Mallorca-Ceuta, un Mallorca-Celta-Fortuna, un Mallorca-Andorra...
20.000.
Hi haurà 20.000?
Sí.
No haurà 20.000,
però te diré una cosa.
El dia del Valladolid, que encara estem en plestiu, dissabte, vespre, per ventura estarem entre 14 i 15.000 persones... Durant la temporada, penjoc, estarem entre 16 i 18, durant tot l'any, entre 16 i 18...
Jo crec que entre 10 i 12.
Si l'equip va bé més de 8 que 16, i si l'equip va malament, tornarem a pegar en 13, 10. 12, 13. Sí. És a dir, però jo... Com fi que s'equip estigui separada... Que hem fet 20.000 abonar, pràcticament.
Tu has dit una cosa, Tomàs, que m'ha cridat molt l'atenció.
Si ha fet 20.000 abonar, què vol dir? Que n'hi haurà 6.000 que no hi aniran al futbol, sí. Cada partit.
Sí. Jo veig més... Jo
veig 10, 12.000.
Si és que 16.000 són números de primera divisió.
Toni? Aquí, aquí.
Aquí, aquí. Sí, no, sí. Vull dir, claro,
xerrem d'aquí. N'hem fet més.
Només el Getafe té menys gent.
Claro, és que, sí, ja ho sé que n'hem fet més, però vull dir que és una mitja, jo crec, de 16-17.000.
L'altre dia, un amistós contra el PSG, hi havia 17.000, quasi de 8.000 persones.
Sí, però, I l'altre dia?
Però l'altre dia de la Bundesliga...
I l'altre dia? Quan n'hi havia?
N'hi havia quasi 5.000.
5.000 n'hi havia.
Molt poca gent, 5.000 gent.
Per això amb el Ceuta te passarà amb l'Andorra i te passarà amb el Celta Fortuna...
Però ja hi ha punts en joc.
Tomàs, mira... Fa un grapat d'anys, quan el descens, després de l'època gloriosa...
Però n'eren comentats, des d'Estertúlia.
El descens del 2014, ho dic per casa, ha anomenat tres equips, Andorra, Ceuta i... no sé qui més has dit. I Celta Fortuna.
Celta Fortuna.
Una mica menyspreant, no?, aquests equips, perquè se suposa que tenen un nivell inferior. Jo record, després d'aquell descens del 2014, vaig coincidir a la graderia camí de les cabines de retransmissions de Son Moix, uns aficionats que duia davant, era el partit Mallorca-Ponferradina. Uh-huh. I mai oblidaré aquells aficionats que anaven parlant davant meu i anaven dient, la Ponferradina, i qui són aquests? D'on surten? El partit va acabar 2-2. Quan els vaig saludar a la sortida, no me varen ni contestar. Alerta amb Andorres, Ceutes
que sí,
i Celtes
que no
Fortunes,
respecte,
que tal vegada que van 0-1 i després mos en recordarà.
Però que jo no li vull faltar respecte en aquests equips. El que passa és que si tu compares aquests equips amb la resta, dius, teòricament hi haurà més gent contra l'Sporting de Gijón, el Valladolid, les Palmes...
Però precisament aquesta divisió, tal vegada li arries 4 al Depor, 5 al Racing, i després... Pos l'exemple de la temporada passada. I després te ve el Ceuta i te guanyes 0-1.
Sí.
No?
Uh-huh. Però, Gavi, hi ha una gran diferència, que és que en Tomàs ho pot dir. No, però...
Sí, alerta, ja ho entenc.
És que no ho ha de dir el jugador.
Clar.
M'entens? Si aficionat ho pot dir, perquè dius, punyetes, d'on surten aquests tios?
Clar.
No? Però és el jugador que no ho ha de dir. Perquè això és el que fa que després te'n fiquin dos.
Tenguin ses sorpreses.
Després fa que te'n pintin sa cara. I aquests tres punts que has deixat a Andorra, que te pots haver deixat...
Són els que no te deixen ascendir, el millor.
I aquí després tens el problema.
I la darrera. Trobau... Perquè ara partirem cap a Eivissa, a menys si la Eivissa puja aquest any. La darrera és que ve un Valladolid, ja sense Ronaldo a la propietat, un equip que està avassat a perdre... que va estar a punt també de davallar la temporada passada, quin Valladolid esperau?
Si no sabem quin Mallorca volem...
Jo espero veure un Mallorca i no el Valladolid. Espero veure un bon Mallorca i si fa un bon partit al Mallorca, com aquesta pretemporada l'han pogut veure, jo crec que el Mallorca ha de guanyar en el Valladolid. Ara, si te surt un mal partit...
Però un mal partit, però també el que hem dit, que tampoc ha tingut rivals... de s'alçada a lo millor del Valladolid. Això és així, hem de veure. Serà la primera...
Entenc que Luis García ha vist tots els partits del Valladolid de pretemporada.
Sí, supos que sí.
Entra dintre de lo normal, això.
El Valladolid encara riu de la venta d'en Lanin que mos va fer. I jo crec que mos deu un favor. Jo
penso que... Este de Namat, eh?
Jo penso que... Bueno, sí. Però també va ser
un gran dia. Que no ha triomfat a Valladolid, tampoc.
Jo he de dir... Crec...
Va ser un intercanvi.
Que serà un partit per tantejar molt.
Sí, per tantejar veurement.
Molt.
I d'aquests per
molt.
Acabar 1-0, 1-1...
Bueno, i que te pot acabar un 0-0 perquè no 0-0, tens molt clar... Sí. Què ha pogut haver, saps? Inclús, a vegades, els resums de la tele són la pilota aturada, no? Perquè han de saber quin serà realment el plantejament dels dos entrenadors. Uh-huh. De Luis García han de veure realment amb quin equip sortirà, quin sí. serà el plantejament definitiu. Uh-huh. Bueno, definitiu, per sí. per començar la lliga, no? Sí. Perquè la pretemporada, tu saps, Tomàs, uh-huh. dibuixes 3.000 coses, però després has de sortir. I surts contra un rival que, a priori, és d'esforç, no?
Confien que s'acabó, confien que s'acabó de Mallorca els hi passi factura, no el Valladolid.
Escolta, jo crec que tothom té la mateixa calor aquest any, eh? Està sí, per tot sí, igual, eh? Sí. Anem a veure què passa a Eivissa. Faim una petita pausa i a veure si l'Eivissa, amb els fitxatges que va fer aquest cap de setmana, està preparat també per pujar.
TV3 Ràdio és actualitat. TV3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Una i 50 minuts. Víctor Sancho, Eivissa, bon dia.
Què tal, bon dia, Gavi?
Aquí no sabem el que farem. I a Eivissa?
Tampoc se sap, no?
Tampoc
se sap. És molt aviat encara,
aquest
no?
Aquest any sí.
Sí?
Víctor,
sí.
A veure... Digue-li en Medrano que aquest any sí.
Sí, a veure, jo ja t'he donat la meva opinió, Gavi. Jo crec que tots els inputs fan pensar que el míster que s'ha fitxat és un bon míster, que molts jugadors de la nova plantilla són prou interessants. El dissabte els vaig poder veure en directe. Alguns ja els coneixia, no? Altres els volia veure en directe, tot i que bé, era un partit contra un equip de tercera federació que es va plantar bé en el seu camp, millor dit, anava a dir en el seu camp, va defensar sí. bé la seva porteria. És cert que l'equip de Raúl Cassany de tercera federació, la Societat Esportiva Eivissa, va tenir un aliat en la gespa, està molt malament, la gespa de l'estadi de Can Mises, i això, un equip que vol moure la pilota ràpid, que té que atacar un bloc baix, és molt, molt complicat, molt complicat. I bé, va guanyar 1-0, va tenir moltes més ocasions, no record cap aturada dels porters de l'Eivissa, dels dos que van jugar, que van ser tant Stamatakis, que va sortir d'inici, i després Anders Prieto en la segona meitat. Així que, bé, en quant a la idea de joc, molta intensitat li va ficar l'Eivissa en tot, en la pressió avançada. És el pla de Raúl Jona, que va estar molt damunt dels seus jugadors, molt intens, corregint-los, demanant-li més esforços, més continuïtat en la repetició d'esforços. Bé, si aquest és el pla, jo crec que és atractiu per a l'aficionat, ara ja que ha de desenvolupar-lo bé, i els rivals de primera federació, evidentment, Gavi, són molt més complicats, no?
Uh-huh. Hi ha hagut dos fitxatges més, no?
Sí, sí, el dissabte mateix, abans del partit, es va donar a conèixer dos fitxatges. Un d'ells era el mediàtic que esperaven, que ja havíem avançat que s'esperava un fitxatge més mediàtic, que és José Carlos Lazo, que arriba de segona divisió directament de l'Albacete, ha jugat 14 partits d'inici aquesta temporada, també ha sumat més minuts en altres partits que ha entrat de suplent. És cert que és un jugador que ha complit aquest any 30 anys, que ha anat a menys, no?, perquè va arribar a disputar alguns partits a primera divisió amb l'Espanyol i també amb l'Almeria, va jugar un bon any amb aquella Almeria que va pujar a primera divisió, però després ha anat a menys, ha jugat cada vegada menys i ara ha baixat a primera federació, segurament amb un bon salari ha baixat a primera federació i encara és un jugador que amb 30 anys té futbol per davant. Ja veurem, perquè l'altre dia m'ha cridat molt l'atenció, sobretot la intensitat que demana Jona als seus jugadors en la pressió, i sabem que Lazo té qualitat, té velocitat, té desequilibri, però sense pilota és un jugador que li costa més, no tenir aquesta continuïtat, aquest esforç. Veurem com s'adapta això, no?
I Manu Justo?
I Manu Justo és un jugador que coneix bé Jona, que és un davanter interessant. És cert que, mira, arrossega una estadística molt positiva, que en els darrers tres equips que ha jugat a primera federació ha aconseguit pujar directament a segona divisió com a campió directe. Mira. El va tenir a la Cultural Leonesa, el míster. Però és cert que a segona divisió no ha acabat de funcionar, però bé, ara arriba de nou a primera federació, a veure si no es trenca l'estadística aquí a l'Eivissa. Bé, ens conformarien de pujar encara que fos el playoff, també. Vull dir, no fa falta que sigui com a campió. ja estaria bé. I és un davanter que sobretot, a banda que ha fet gols a Primera Federació, es desmarca molt bé, és molt fort i potent en les desmarcades, intueix molt bé aquests moviments, sempre per encarar el porter, i ja ho podran gaudir els aficionats blaus si arriba bé físicament, que esperem que sí, que es posi a tot ràpidament, perquè va desvincular-se de la Cultural i no ha fet pretemporada, però suposo que haurà entrenat pel seu compte. I arriba aquesta tarda, José Carlos Lazo sí que ha estat aquest matí a Can Mises, no ha entrenat amb els seus companys, ha estat al gimnàs. Es diuen que demà ja pel matí els podrem veure els dos, tant a Manu Justo com a José Carlos Lazo. I bé, encara tenen que arribar alguns jugadors més, Gavi, lateral dret, lateral esquerre, es parla de jugadors joves, sub-23, ja veurem què passa finalment. Es parlava de Víctor també del Màlaga, però pareix que en les darreres hores aquesta negociació s'ha refredat una mica. I falta per arribar una altra punta, es parla de Jesús de Miguel, que és un dels més cotitzats a la categoria, veurem si accepta l'oferta de l'Eivissa. Així que bé, encara notícies en aquest sentit pel que fa a les arribades a l'Eivissa.
L'altre dia te demanava jo, Víctor, sí, per una qüestió que jo m'ha cridat l'atenció i ara la posaré damunt la taula per David Gui i Tomàs Gibert. Per què no hi ha aquesta connexió entre el Mallorca i l'UD Eivissa i aquests jugadors del Mallorca que surten per guanyar minuts, per tenir experiència? Per què no hi ha un contacte amb l'UD Eivissa, Tomàs? Jo crec que serien bons reforços per l'UD i bon minutatge per jugadors del Mallorca que s'estan fent, no?
Sí, podria ser. Podria haver un conveni per aquest tipus de jugador.
Fer cosa, tu que manes.
Sí, no, jo no man, no man ni que nostra. No ho sé, és complicat perquè és el que dèiem, si tens jugadors que ara mateix hem cedit a segona divisió...
O l'Aizola, per exemple.
O l'Aizola, Calatayud, aquest tipus de jugador.
Domènec.
Sí, Domènec. Bueno, és complicat, et sabres per què no
per
hi ha aquesta comunicació.
Per estar asseguts, com va estar assegut Jan Sales a Còrdoba, poden estar jugant amb l'UD Eivissa, no?
Correcte.
És que, a més, s'adonen el futbol base. No és que inventem res nou. No. Però jo crec que aquí hi ha un tema que és que tu tens el segon equip que el tens on el tens. I se suposa que hauria d'estar on està l'Eivissa, sí, no? Competint allà, amb la qual cosa els jugadors t'haurien de servir a tu. Però jo crec que ve d'aquí, no? Que no hi ha...
Pues jo crec que el Mallorca podria tenir dos escalons, no? El propi, el Mallorca ve ara mateix a Segona Federació i un equip de les Illes,
sí, claro,
a Primera Federació.
Claro, però jo crec que el plantejament no s'ha d'hagué donar per fet de que pensaven que el Mallorca estaria més amunt. I després jo crec que hi ha una cosa, que aquí cadascú se mira...
El seu
llombligo,
saps? Sí, sí, sí.
I li dona un poc igual. És una pena, perquè en el final perjudiques en els jugadors de les Illes, no? Però és el que...
Víctor, jo ho he intentat,
Sí, jo crec que també la idiosincràsia de l'Eivissa, amb el president que té, no, els propietaris que tenen, fa que això sigui complicat, no? Si fos un altre tipus de club, segurament això sí que seria interessant, i jo crec que al Mallorca li aniria bé, però també hi ha que dir una cosa, si l'any passat va aconseguir cedir jugadors a segona divisió, estant a primera, jo crec que, evidentment, el que pots entrenar, per exemple, Marc Domènech amb José Juan Romero al Ceuta, jo crec que és una experiència molt important per a un jugador tan jove com ell, i bé, si poden competir tenir minuts o entrenar a cert nivell a segona divisió, també està prou bé. Després, si no hi ha aquesta possibilitat i baixant a Primera Federació a un equip competitiu, bé, per exemple, aquest any jo crec que amb un entrenador com en Raúl Jona i el seu cos tècnic, jo crec que seria una boníssima parada per un jugador que ve de tercera d'un filial o de segona federació per agafar experiència, segurament. Sí, també depèn del cos tècnic, crec jo, no?
En el seu dia va jugar en Ángel Rodado.
Sí.
Sí.
Víctor, que surt a l'Eivissa aquesta setmana fora una altra vegada, no?
Sí, torna a jugar amistosos. Abans jugarà el divendres contra la penya esportiva Can Mises i després aquests dos amistosos que li queden fora contra l'Arenas Club i contra l'Osasuna Promeses, que són els dos rivals més forts que té en aquesta pretemporada i on s'hauria de veure ja una Unió Esportiva Eivissa ja preparant el debut de Lliga Antequera més a ple rendiment. Veurem, i amb els nous, no? No sabem si hi ha la plantilla tancada, però segurament amb alguns dels que falten, sobretot els laterals aquests que està ara treballant l'Eivissa molt centrat en portar dos laterals, un per cada banda, no?
Gràcies, Víctor.
Molt bé, una ferrada a tots.
Adéu. Acomiadem en Víctor. Ens queden dos minutets, qualque cosa que no haguem tocat.
Jo penso en general, una cosa és com ho viu ser aficionat i saps el que passa després en els despatxos, no? Que per allà, algo com es pareix molt lògic sí, des de fora.
Però són dos punts de vista totalment diferents.
Té res que veure...
Totalment diferents.
No té res que veure el que passa allà.
El que ha dit en Víctor, esclar, la idiosincràsia de l'U d'Eivissa amb Amadeo Salvo és un altre món.
Tu saps, jo ho veig ara amb el Rayo. Vull dir...
Sí.
Per exemple.
Sí. Sí. És que el que te puguis imaginar i més pues és capaç de passar un equip
cert,
de primera divisió.
Per cert, que el Rayo acabarà jugant el primer partit a casa a Leganés.
Butarque.
No haurà de viatjar cap a Burgos.
Alerta amb el Rayo aquesta temporada, no?
Sí.
Alerta amb el Rayo.
Fa mal efecte. Aquestes coses surten, pesen i...
Sí. I a vegades acaba espanyant.
I jugar a Valleca no és el mateix que jugar a Leganés.
No.
I més per ells.
Més per ells.
Bueno, senyors, 3 punts, començar bé, te dona un plus de motivació.
He pres nota de qualque cosa que heu dit. I dilluns que ve passaré comptes.
Bueno, els 3 punts que no sé quines
passaré comptes. Tomàs, David, gràcies.
Vosaltres.
Toni, fins després.
Vinga, fins ara.
Adéu a tots, fins demà.
Són les 2.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Detectat a Mallorca un brot de xarampió amb 6 persones.